les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
El Fèlix, o el llibre de les bèsties, escrit a París entre 1287 i 1289, és una obra de Ramon Llull doctrinal que combina la narració i el diàleg del mestre i del deixeble. Al llarg dels 10 apartats de l'obra, el protagonista, Fèlix, viatja pel món descobrint la distància entre l'ordre diví i l'actitud que en realitat tenen els homes. Alhora, però, coneix ermitans, filòsofs, que el fan entrar en contacte amb totes les branques del saber del segle XIII, des de Déu fins a l'infern i la natura. El 7è apartat del llibre de les meravelles ocupa el llibre de les bèsties, plantejat com un tractat de zoologia, en realitat, però, és una reflexió sobre la política, sobretot la política en forma de taula o en forma de faula que explica les maquinacions de Renard, la guineu, per exercir el poder a qualsevol preu. El llibre s'ha volgut interpretar de moltes maneres, però una d'elles és com l'adveniment del rei de França, Felip el Vell, perquè no refies massa de les persones del seu entorn.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre a les 6 i a les 8 de la tarda al Petit Palau estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
A Marçans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marçans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marçans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura. Un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bon vespre. Comencem, com cada divendres, la veu dels animals i de la natura. Iniciarem el programa fent un repàs a les notícies més destacades que ens ha deixat la setmana i, tot seguit, la nostra companya Blanca Aranyó ens presentarà nous temes a la secció de la Galeria de l'Expert, un espai de càpsules informatives amb preguntes i respostes de la mà d'especialistes. Avui, a l'espai de l'entrevista, parlarem de fauna marina amb l'Elsa Jiménez, membre del CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins. Ho farem, com sempre, amb la companyia de la Carme Méndez i en Manel Casas. Tot seguit gaudirem de l'espai musical d'en Manel Casas i finalitzarem programa parlant dels cargols al Sabies Què. Així doncs, comencem amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Jordi Carretero al control tècnic.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Fa pocs dies us comunicàvem la notícia que Nova Zelanda crearà una reserva marina al santuari oceànic de Kermadec. Ara és el govern xilè el qui ha anunciat la creació d'una reserva marina. Serà la més gran de tot Amèrica i es situarà a 850 quilòmetres de la costa del nord de Xile, amb una extensió que equival a la superfície d'Itàlia. Les aigües d'aquesta reserva acolliran una gran varietat d'ecosistemes marins, barreja d'espècies tropicals i dels mars temperats, boscos d'algues i muntanyes submarines amb corall. En contrast amb les dues notícies que us dèiem anteriorment, a Espanya, el Partit Popular ha rebutjat en el Senat la creació d'un santuari de balenes a les Canàries, en l'estret situat entre les illes de Fuerteventura, Lanzarote i la costa africana. Es tracta d'una petició feta per l'organització World Wild Foundation Espanya, que porta anys estudiant la zona i que està recolzada per més de 50.000 signatures de ciutadans. Aquesta proposta, que va arribar a la Comissió de Medi Ambient del Senat, recolzada per Coalició Canària, PSOE i Grup Mixt, volia aconseguir una àrea protegida de prospeccions, maniobres militars o qualsevol altra amenaça pel medi. Aquesta notícia ens arriba ara des de Mallorca. Un home ha estat sentenciat a un any de presó per haver deixat morir de gana el seu gos. Així ho ha estimat la magistrada del jutjat penal número 8 de Mallorca, que ha rebutjat, davant la brutalitat del comportament del posseïdor de l'animal, substituir la condemna per treballs a la comunitat. El cruel maltractament que va patir el gos ha estat decisiu perquè la jutgessa hagi pres aquesta determinació. Els fets es van produir el 2013, quan la policia local va trobar el gos lligat amb una corda molt curta que l'impossibilitava el moviment, desnodrit i deshidratat en el pati de la casa. Malgrat el seu trasllat a un centre, res es va poder fer per salvar-li la vida. Aquesta resolució és la segona que succeeix a Espanya amb un ingrés a presó. La primera va ser per la mort a garrotades d'un cavall en l'hipòdrom de la localitat mallorquina de Manacor. Coincideixen que les dues primeres sentències s'han dut a terme a Mallorca. El jutjat penal de Lleida ha reprès aquest dilluns 19 d'octubre el judici contra Josep Maria Alsina, regidor de Torà a la Segarra, a Lleida, acusat de matar trets un gos abandonat al març del 2012. Tant la Fiscalia com l'acusació particular demanen un any de presó per l'exregidor i 3 anys d'inhabilitació de càrrec públic per un delicte de maltractament animal. En un primer moment, el jutjat d'instrucció de Solsona va arxivar el cas al considerar que no hi havien fets constitutius del delicte, però després de recordar la sentència, l'Audiència de Lleida va ordenar judici oral contra el regidor al creure que hi havien indicis racionals de criminalitat per disparar fins a 3 vegades contra un gos lligat a una barana i rematar-lo a cops de bastó. ONG ADA, ja en el seu dia, va presentar una denúncia a la Fiscalia de Medi Ambient de Catalunya per la vulneració de l'article 337 del Codi Penal i de la Llei de Protecció dels Animals en la seva vessant civil. Restem pendents de la sentència del judici per poder informar-vos. El Tribunal de Justícia de Navarra, en una recent resolució, ha anteposat la salvaguarda dels animals i de la natura per sobre dels interessos econòmics, en aquest cas els del sector miner, davant la demanda interposada per l'entitat conservacionista CEO BirdLife i la coordinadora Monte Alduide. Els fets es situen a la fageda de la localitat de Zibelti, a Navarra, un espai natural d'alt valor ecològic per la riquesa dels seus hàbitats i per la conservació de moltes aus, en especial del picot garser, que es troba en perill d'extinció. El 2007, l'empresa Magna, Magnesites de Navarra, va anunciar la intenció d'obrir una mina a cel obert enmig de la fageda. El 2011, amb les autoritzacions per poder començar les extraccions, l'empresa arribava a Zibel, disposada a talar milers de faigs per iniciar l'extracció del mineral. Davant el desastre ecològic que significava, els habitants de la localitat, encapçalats pel jovent, van iniciar la campanya Salvem Zibeti, aconseguint mobilitzar a milers de defensors de la natura de tot el país. Finalment, s'ha traduït en la salvació de la fageda de Zibelti, de la qual ens congratulem per la decisió presa pel Tribunal de Justícia de Navarra.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Piferrer, veterinària. És aconsellable que les gosses i les gates puguin ser mares almenys un cop a la seva vida?
No. Aquesta afirmació és una falsetat. Estem parlant de processos hormonals, de manera que si estan castrades no tindran cap necessitat de reproduir-se i, per tant, tampoc tindran embarassos psicològics ni estrès o cap tipus d'ansietat estacional. La crida de la maternitat en les femelles desapareix per complert, juntament amb tots els problemes que comporta, amb l'ovariohisterectomia, que és l'esterilització de la gossa. Cada any milers de gossos i gats acaben en refugis per animals a causa de que ja no són estimats. Malauradament, hi ha més gossos i gats que llars per ells. Que la nostra mascota tingui ventrades només empitjora el problema. A l'esterilitzar la nostra mascota, estem sent propietaris responsables i estem ajudant a evitar la sobrepoblació. A més, l'esterilització redueix les possibilitats de que les nostres mascotes desenvolupin determinats problemes mèdics, com per exemple el càncer. Com a conseqüència, els allarguem la vida i estaran més temps amb nosaltres i podrem estimar-los durant més temps.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de la Clínica Veterinària Barrio Latino de Santa Coloma de Gramenet. Més informació al 93 392 82 54 o al mail barri.llatí.vet@gmail.com.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Potser ja sentim la saudade per tornar a escoltar aquest ritme tan complaent que tan sols les cançons brasileires ens poden oferir. Així, escoltarem a tres representants ara que, com a únics i irrepetibles que són, s'han unit per aquesta gravació que considero històrica. Em refereixo al Vinícius de Moraes, al Toquinho i a la Maria Creusa. Escoltem-los amb A Felicidade i Lamento No Moro.
Amada, destino meu. Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailén, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailén, 164 baixos. O al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes.
Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya l'Elsa Jiménez. Benvinguda, Elsa.
Hola, molt bones.
L'Elsa forma part del Centre de Recuperació d'Animals Marins i amb ella volem parlar de la tasca i les activitats que du a terme aquesta entitat. I Elsa, per la gent que ens estigui escoltant i que no hagi sentit mai aquestes sigles, CRAM, com els explicaries tu? Una miqueta d'introducció o el que us dediqueu allà?
És una miqueta complex aquest tema, perquè és veritat que hi ha una miqueta de confusió. Des dels inicis, CRAM es va constituir, sí, a Centre de Recuperació d'Animals Marins, però després, a partir d'això, el 94, quan es va obrir el primer centre a Catalunya destinat a aquest tipus de fauna, i després sí que el 96 va passar a dir-se Fundació CRAM, que les sigles voldrien dir Conservació, Fundació per la Conservació i Recuperació d'Animals Marins. És molt semblant, però no és tan associat al centre, sinó que la fundació passa a ser un concepte més ampli.
Val, d'acord.
I, bueno, i el que ens dediquem, doncs, com bé diu el seu nom, tant un com l'altre, doncs és sobretot el cor fundacional. L'ànima de la fundació és la clínica i rescat de fauna marina amenaçada a tot el litoral català, a instàncies de la Generalitat de Catalunya. Però com a dues línies més complementàries, aquesta primera seria la investigació i conservació d'espècies marines amenaçades, ecosistemes i hàbitats, i la tercera, i molt important, és l'educació i sensibilització al públic en general sobre les amenaces que afecten el medi marí.
I a hores d'ara, quines són les principals amenaces?
Doncs les principals amenaces, òbviament, tenen relació amb l'activitat humana, sempre.
Com sempre, no? Malauradament,
s'ha de dir. Seria la contaminació, en el seu ampli concepte, contaminació no només de plàstics i brossa, que s'hi aboca al mar, malauradament, vessaments tòxics o petroli, i una molt desconeguda, que és la contaminació acústica, que també s'ha de tenir en compte perquè afecta el gran grup dels cetacis. Després, la gran pressió humana en tot el que és el litoral i la costa. Això també és una amenaça molt important per moltes espècies i hàbitats. El canvi climàtic i la interacció pesquera. Per tant, les quatre línies que he dit tenen relació amb l'activitat humana. I la interacció pesquera, tot i que, per exemple, aquí a Catalunya és per causa accidental, és a dir, les espècies amenaçades estan catalogades i, per tant, està molt regulat, però de forma accidental doncs, cauen a les xarxes o a les línies de palangre i això és un problema, sobretot, per exemple, en tortugues marines.
Mm-hmm. I a hores d'ara, hi ha algun de tots els problemes que has enumerat ara, hi ha alguns que hagi crescut molt en els últims anys o algun que sigui alarmant de dir, ostres, on estem anant, en aquest sentit?
Clar, depèn de l'espècie i depèn del lloc també del món.
Aquí a Catalunya, per exemple?
Aquí a Catalunya, bueno, no hi ha una que despunti per les altres. O sigui, s'està parlant molt del canvi climàtic i és veritat que hi ha un augment progressiu de les temperatures al mar. Això està fent que es produeixin canvis, canvis que potser ara encara no són concloents, és a dir, hem tingut casos l'últim estiu, aquest estiu l'altre, d'anidament de tortuga marina a les nostres costes. S'apunta de que podria ser que aquest augment de les temperatures progressiu estigués fent una dispersió d'aquests animals que, de la tortuga d'aigua, que posaven els ous doncs, més a baix cap a Cabo Verde, igual tinguin una tendència cada vegada a pujar més cap al nord. No és concloent perquè això són estudis que poden concloure amb més temps. Però aquestes línies de contaminació que hem parlat, d'aquestes diferents tipus aquí a Catalunya, no és que hi hagués una que fos més important que les altres, sinó que totes estan una miqueta... Bueno, aquí, per exemple, en el nostre país doncs, està més regulat, vull dir, a nivell de legislació, a construir el litoral, no? Doncs ara tot això s'ha posat més en ordre, però hi ha altres països que les espècies amenaçades que estan dintre de catàlegs internacionals tampoc no es contemplen com a... Potser són objectiu de pesca, potser.
Mm-hmm. Perquè la conscienciació, això que deies abans, que també fèieu programes per conscienciar la ciutadania, realment la gent està conscienciada de que això que deies de les bosses de plàstic, de vas a la platja i veus, entres a l'aigua moltes vegades i és com... Cal això estar aquí? Vull dir, la gent està conscienciada realment? O és com, mira, com que per una cosa no passa res? I...
Jo crec que, afortunadament, cada vegada més conscienciada, trobes més gent conscienciada, les noves generacions cada vegada ho estan més, fins i tot més que els pares. Però és veritat que va més ràpid, o sigui, anem més ràpid amb el tema de malmetre el medi que no pas amb el tema de posar-nos al dia a nivell de conscienciació i de posar una mica d'ordre a nivell legislatiu. A nivell mundial estic parlant, no només a casa nostra. Però sí que cada vegada hi ha més conscienciació. El que passa que moltes vegades no en som conscients que petites accions que potser dius, bueno, no passa res per fer X, no?, o qualsevol cosa, i realment, doncs, bueno, tot suma. I lo de la brossa, o sigui, un detall, per exemple, curiós que explico o que m'agrada explicar perquè tampoc no en som conscients, els globus aquests de les festes d'aniversari que s'omplen amb heli, són globus que, bueno, que tendeixen a pujar cap a dalt. I, per tant, bueno, és una cosa que aparentment és inofensiva i que associem a un acte festiu, i realment molts d'aquests globus acaben a parar o al mar o a la natura, enredats en arbres o en el mar, i acaben sent, doncs, un objecte d'alimentació. A vegades es confon, els animals confonen aquests globus amb part de la seva dieta i acaben ingerint plàstics i morint. Ho poso com a exemple d'algo que potser no hi pensaríem mai, però aquests globus, si no es fa un tractament adequat, de dir, bueno, fem el globus, però després doncs, procurem sobretot que no acabin marxant a l'aire.
Manel.
Bueno, benvinguda.
Gràcies.
A veure... Ens podries fer una diagnosi del mar Mediterrani, que és el nostre,
sí,
comparat
doncs...
amb altres?
Bueno,
actual, diagnosi actual i una mica de perspectiva.
Tot i que o sigui, el mar Mediterrani és un mar petit, però diuen, bueno, i els estudis apunten, que és un dels mars més contaminats i amb més pressió humana que hi ha al planeta. Vull dir, altres mars o altres oceans que són molt grans, enormes, i que hi ha moltes zones on no hi ha gairebé població, no hi ha molta pressió, però al Mediterrani estem tots, vull dir, hi ha moltíssima gent apilada en aquest mar i s'hi aboquen bueno, molts residus. Per tant, és un mar que està amb una pressió molt gran i que té un... Bueno, com a diagnosi, realment és on ens posem tots una miqueta a mirar més cap al mar i a regular-ho una miqueta, o si no, realment acabarà sent un mar cada vegada més brut, perquè és un mar molt contaminat.
Mm. Sí, que és un diagnòstic, perdona, coincident amb tots els diagnosis que s'estan fent ja fa molts anys sobre el Mediterrani. O sigui, que és un mar que s'està morint, d'alguna manera.
Sí, realment sí. Sí que, com he dit abans, sí que es fan coses, o sigui, es fan iniciatives, però crec que van massa a poc, si tenim en compte lo ràpid que estem doncs, contaminant, lo ràpid que estem construint, lo ràpid que estem invaint el medi a nivell de pesca i sobre explotació pesquera, per exemple.
Treballeu vosaltres, per exemple, per demanar, és una cosa que fa molts anys que s'està movent, un santuari per la tonyina en el mar Balear?
Nosaltres, concretament, no treballem amb el tema de la tonyina en aquests moments i tampoc no...
És un peix, també.
Sí, però en l'històric de CRAM no hem treballat sempre, ens hem centrat sobretot... O sigui, sí que hi ha companys d'altres organitzacions que sí que treballen i el tema de la tonyina és un tema important... i que sí que s'ha estat treballant i fent coses, i de fet crec que en les últimes informacions diuen que sí que s'ha recuperat aquesta...
Bueno, això ho diu això, certes, diu, certes persones interessades.
Pot ser, pot
perquè
ser.
Perquè altres diuen que no.
No tinc les dades directament, però nosaltres no hem treballat amb la tonyina.
Molt interessades.
Sí, sí, no, no és possible, és possible. Però com que diuen que sí que es van posar una sèrie de vedes de pesca i es va regular, doncs que, bueno, que s'apuntava que hi havia una millora de les poblacions. Però ho desconec. Nosaltres sempre hem treballat molt directament amb tortugues marines, cetacis i aus marines també.
Ja les hem vist nosaltres, les vostres tortugues.
Sí?
Bona visita, que els van fer premiar.
Sí. Veure les tortugues.
Una altra cosa. Clar, aquestes coses, quan se treballa amb aquest tipus de sectors, com si diguéssim, és molt necessari també el contacte amb altres associacions. Primera pregunta. Existeixen a la resta d'Espanya associacions com la vostra o sou pioners aquí? I segona, quina és arreu del món, per exemple, la que és més, en fi, més perfeccionada, més tradició, més pedigrí, com si diguéssim?
Aquí a... Bueno,
a Espanya, primer.
Sí, primer a Espanya. El Cram sí que va ser pioner. De fet, va ser pioner al Mediterrani.
Felicitats. Un cop més Catalunya es marca.
Catalunya quasi sempre.
Va ser pioner al Cram com a centre de recuperació d'animals marins i dedicar assistència a aquest tipus de fauna que abans no es contemplava i no existia. Això sí, i a partir d'aquí sí que es va... A cada comunitat autònoma s'han desenvolupat les seves xarxes d'actuació. Amb més o menys fortuna o amb més o menys recursos, però sí que hi ha, i de fet, anualment sempre ens trobem una vegada tots els centres de recuperació d'animals marins.
Quants n'hi ha?
Per... Ostres, ara m'has enganxat. El número...
No,
però pensem, no pensem,
no pensem que hi ha un per comunitat autònoma.
Bé.
O sigui, hi ha, si més no... Hi ha
almenys 17.
Que són
bueno, de dins d'interior no. Tenen
clar,
que ser del...
Autònoma de...
Tenen que ser costanera. Costaneres, clar.
N'hi ha una, perquè a més, d'alguna manera l'Estat sí que... O sigui, l'Estat i fins i tot Europa d'alguna manera obliga, per entendre'ns, a tenir una xarxa de rescat d'assistència mínima, ni que sigui, no? Hi ha llocs que són públics. El que passa a Espanya és que hi ha autonomies que ho tenen públic, són centres públics, s'encarrega l'administració, hi ha altres llocs que són privats, com és el cas del CRAM. Sí que va ser pioner, ens reunim un cop a l'any i per intercanviar protocols d'actuació, que ha funcionat, que no ha funcionat.
Això és important, sí.
Sí, en tema...
Perquè el Marc tampoc en sap massa de comunitats i fronteres.
Exacte, i moltes de les... O sigui, per no dir totes les espècies amb les que treballem són migratòries, per tant, no són autòctones d'un lloc en concret. És a dir, la tortuga babaua, que és la més freqüent i la que... La majoria dels casos entra com a ingrés, és una tortuga que és migratòria, ni tan sols és d'aquí, potser ha nascut a l'Atlàntic.
Si no recordo malament... Perdona.
No, per favor.
Si no recordo malament, el CRAM ha col·laborat amb reintroduccions de tortugues al Mar Balear.
Sí, treballem estretament, sobretot, tot i que fem aquestes reunions anuals amb tots els centres d'arreu d'Espanya, tenim una relació força especial amb Balears i València, també per la proximitat, aquest triangle que formaria aquesta zona del mar.
I des del CRAM, quin promig de tortugues cetacis s'acostuma a fer anualment?
Doncs...
Ha anat a més, a menys, i quants, més o menys? I tots els que m'agradaria també que diguessis també quin percentatge és recuperable i quin no, o qui romana, perquè vosaltres teniu algun exemplar que romana ja perquè és impossible tornar-lo a deixar.
Sí. De casos, que la casuística anual, per exemple, el cas de les tortugues va molt relacionat amb interacció pesquera. Per tant, els anys que fem formació a pescadors, que tenim els recursos per anar a parlar amb els pescadors i fer una campanya de sensibilització, podríem parlar entre 30 i 40 pacients anuals. 30 o 40 exemplars de tortuga que nosaltres, d'alguna manera, podem intervenir en el sentit de que també és una cosa del pescador. Vull dir que el pescador ha de tenir present que quan captura accidentalment una tortuga, doncs que tingui la facilitat de poder trucar i aquesta immediatesa. En el tema dels cetacis podríem parlar de 5 assistències anuals. I en el tema d'aus marines podria ser entre nosaltres, tot i que prioritzem les espècies marines amenaçades, les que estan protegides, donem assistència a...
Totes.
És a dir, per exemple, si un particular troba una gavina que no està protegida però ha tingut una... Imagina't que ha impactat amb un vehicle, nosaltres, si el particular ens la porta, nosaltres fem l'assistència a l'animal. És un animal que...
Us felicito per això, perquè sembla que la gavina pertany a una espècie ja menys preuada. És que quan n'hi ha moltes, llavors passen a ser de...
Control de plagues, a vegades en parlen.
Sí, llavors ja passen a ser plagues i sembla que ja es menyspreuen. Sí. Començant per la pròpia administració, a vegades.
Sí, doncs nosaltres, si el que no podem fer és fer sortides amb el vehicle d'assistència cada vegada que ens truquen per un cas així, però si el particular que l'ha trobat i té la bona intenció de dir, bueno, però si ens la pots apropar al centre, nosaltres fem l'assistència sense problemes i la reintroducció. I el tema d'aus pot haver 30, 40, depèn també de l'any. I el que m'has dit de si ha augmentat o ha disminuït algun percentatge, en realitat, no, amb els nostres resultats dels 20 anys que portem fent assistències, no es detecta que hi hagi, o sigui, que es puguin treure conclusions de si ha augmentat o ha disminuït, perquè hi ha anys que hi ha pics molt importants, per exemple, anys que millor coincideix amb epidèmia vírica, en el cas dels cetacis, i aleshores augmenta la mortalitat, però hi ha altres anys que es manté. I més o menys estic parlant d'unes mitjanes. Quan dic 5 assistències de cetacis l'any, seria més o menys a mitjana.
Has parlat de la contaminació acústica. Per contra, veiem com les motos nàutiques i les motores i tot això s'incrementen. Jo mateixa he vist a vegades a la Badia de Roses, que està protegida, passar davant una moto ja fent un soroll espantós. O sigui, per un cantó penses tot l'esforç que s'està fent aquí als aiguamolls, en un moment aquesta moto se l'està carregant i sembla que no hi ha una vigilància. Llavors, explica'ns una mica el que és la contaminació acústica i com interfereix i com perjudica els animals marins.
En el cas, jo parlaré concretament dels cetacis, que és el gran grup que es veu com més afectat. Òbviament que la contaminació acústica segurament té conseqüències en moltes altres espècies. Dic els cetacis perquè realment, com que els cetacis, els odontocets, els que tenen dents, hauríem de distingir entre, per exemple, les balenes, que tenen aquest, bueno, que no tenen dents, sinó que tenen les barbes per fer el filtratge, i després els odontocets, com els dofins, les orques, els caps d'olla, justament aquests, els que tenen dents, utilitzen la ecolocalització. Per tal d'alimentar-se, per comunicar-se i per orientar-se. És a dir, ells emeten uns clics, uns sons,
que
reboten en l'entorn i els hi torna la informació i tindrien una imatge al cervell, i, més o menys es diu, com si per nosaltres veiéssim
una
ecografia. Sí. Vull dir, ells tenen, més o menys es fan la idea. Per tant, qualsevol excés de soroll al mar, doncs tot això ho pertorba, vull dir, pertorba el seu comportament, perquè si diem que no només és per comunicar-se, que ja seria greu, perquè són animals sociables i gregaris que es comuniquen entre ells, això ja seria greu, però és que a més els odontocets utilitzen per alimentar-se, és a dir, per caçar, i per orientar-se moltes vegades on estan situats. O sigui que un excés de soroll, tenint en compte que el so al mar es propaga molt més ràpid que en l'aire.
I s'amplifica,
doncs aleshores ja tenim aquí un problema de desplaçament de poblacions. És a dir, potser hi ha poblacions estables en un lloc determinat, que potser doncs, durant una època d'any estan en un lloc determinat, però si augmenta la contaminació acústica, doncs es veuen obligats a desplaçar-se. Bueno, això també veiem a l'estret de Gibraltar, per exemple.
Pot motivar que se'n vagin cap a la platja, que a vegades diuen que és degut a la desorientació?
Sí, quan hi ha casos d'avaraments massius que normalment coincideixen amb maniobres militars o prospeccions petrolíferes, perquè són molts, o sigui, és un augment de decibelis molt gran. Quan parlem d'una contaminació més d'embarcacions o de tràfic marítim normal, per entendre'ns, el que estem, o sigui, una hèlix o motors, això seria desplaçament d'embarcacions. Quan hi ha prospeccions que és molt més fort el soroll i és quan els hi causa danys a nivell auditiu, a l'oïda interna, i aleshores sí que provoca avaraments massius, perquè es desorienten i van tots a parar a platja. I en el cas dels cetacis, malauradament, a hores d'ara la supervivència és molt baixa quan arriben ja encallats a la platja. Vull dir, és molt complicat fer alguna cosa per la vida d'aquests animals. Nosaltres ho intentem i el que anem una mica, hem d'anar en els protocols de rescat per una banda i el que són les investigacions a nivell post-mortem, per tal d'intentar actualitzar, millorar els protocols d'actuació per veure si es pot fer alguna cosa, perquè quan ja arriben a la platja estan en un estat molt, molt avançat de la
màtica. Creieu que es tindria que restringir, perdona, jo, Manel, volia fer, que es tindria que restringir d'alguna manera aquests sorolls que d'alguna manera són per diversió, per entreteniment, com poden ser les motos nàutiques, les lanxes motores i tot això? Tindria que haver una restricció?
Jo crec que s'hauria de pensar en restriccions per zones d'interès. És a dir, clar, és molt difícil posar ordre quan som tants i realment hi ha molts interessos, com abans comentàvem, sí, en tots els sentits. Si més no, almenys començar com a primer pas a definir unes àrees de marines d'interès que ja s'està fent, s'està treballant, hi ha les àrees de la Red Natura, s'està treballant en àrees marines que són d'especial interès per la biodiversitat que hi ha, perquè són zones de pas, perquè són zones on hi ha espècies o ecosistemes formats i de gran valor, i aleshores allà sí que restringir les activitats tant d'embarcacions, d'esbarjo, com de pesca, com de tot tipus d'activitats que l'home podria fer-hi. Com a primer pas, em sembla un bon camí, de dir, doncs, anem a definir aquestes àrees, que això realment sí que s'està treballant des d'Europa, o sigui, des d'Europa. L'Estat, d'alguna manera, rep recursos d'Europa per treballar sobre investigar quines són aquestes zones, i en tot de grups científics, i nosaltres també hem col·laborat amb una part de sensibilització als pescadors, doncs que defineixen quines són aquestes àrees on primer hem de posar una mica a la vista i després seguir treballant.
A veure, no sé com anem de temps, però, a veure, deixem-nos un somni, per exemple. Jo recordo que nosaltres a l'ADA ja portem 30 i pico d'anys treballant, de que ara fa temps que no en sabem res, però hi va haver una època en què hi havia molta gent interessada, voluntaris, em refereixo, a anar a Grècia al temps de la posta dels ous de les tortugues en certes platges. La pregunta i el somni és: podríem veure a Catalunya alguna platja, algun lloc, que vinguessin les tortuguetes a visitar-nos?
De fet, hi ha hagut casos ja. L'any passat van haver 2 postes. I estem tots alerta, i tota la comunitat científica d'aquest entorn, d'aquest àmbit, estem tots amb la vista posada justament al litoral català per veure si és un cas aïllat o s'està repetint, perquè no només va ser a Catalunya, sinó també a la zona de Llevant. Per tant, sí que s'està apuntant, però tot, encara no és concloent, que és possible que estigui en una dispersió i que aleshores puguem veure-ho més sovint. El que passa que això ha d'anar en paral·lel a la sensibilització de la població. Perquè va haver un cas a Catalunya, doncs, d'un intent de posta, i com que la gent no ho sabia, la gent que havia a la platja, doncs, o fer fotos, o, saps? Vull dir, no per a silenci. Va haver una persona també que la va posar cap per munt, perquè no sabia exactament que es pensava que tenia algun problema a l'animal, i com que no parava de moure's, diu, bueno, fins que vinguin els especialistes, la poso cap per...
Aleshores, això és per fer un equip de voluntariat.
Clar,
és... Per això potser ens demanaven des de Grècia que anessin gent a ajudar-los.
Clar. Primer, sobretot, és, jo crec que amb campanyes, imagina't, a nivell municipal, dels ajuntaments costaners, es fan campanyes. Una miqueta, si vols plantejar-ho d'una forma atractiva, doncs més lúdico festiu, a la platja, amb públic familiar, pel matí, on s'explica això i es fan tallers. Tallers i activitats on la gent no li resulti una cosa estranya, sinó si trobeu una tortuga marina, només que us feu enrere uns quants metres, manteniu el silenci i veureu un espectacle fantàstic, de la natura increïble, que molt poca gent té la sort de poder-ho veure.
Podem aprofitar, potser pots aprofitar per donar el missatge a les persones que viuen a la zona costanera, que amb el cas de que puguin visualitzar una tortuga o un altre animal, què tindrien que fer? En primer lloc, aquí tenen que avisar, però com es tenen que comportar.
Sí, el primer, quan veu un animal que pot presentar problemes o que sospiten ells que poden tenir problemes...
Que ve de suba, per
exacte,
exemple.
Exacte, és trucar al 112. I a partir del 112 ja deriven les trucades, i d'alguna manera ens truquen a nosaltres. Sí que funciona bé el 112. I ens truquen immediatament a nosaltres, agents rurals, també, que ens donen suport, formem conjuntament i fem la valoració de la situació.
El CRAM té voluntaris que fan una miqueta el rol aquest de supervisar, vigilar, coordinar una miqueta, sobretot a la part de la platja, no? Les coses que puguin passar i avisar-vos. I fomenteu una miqueta el voluntariat?
Sí, no? Sí? Per nosaltres el voluntariat és fonamental. Sí? Si no hi hagués voluntariat, no podríem fer la nostra tasca.
Tant si algú es vol fer voluntari, per exemple?
Sí, si algú es vol fer voluntari, jo entraria a la web, cram.org, 3w.cram.org, i allà hi ha la informació per registrar-te i donar-te d'alta. Però per nosaltres és important, tant a nivell de centre com això que comentaves, de la xarxa de rescat. Sí. Nosaltres li diem la xarxa resposta ràpida. Són voluntaris distribuïts a tot el litoral, que precisament, d'alguna manera, mentre nosaltres arribem, quan el 112 ens truca perquè hi ha un avís, nosaltres agafem els responsables de cada zona amb els voluntaris associats i diem que s'hi poden anar primer ells, que tenen una formació prèvia per fer, mentre nosaltres arribem des del Prat de Llobregat, doncs que ens vagin informant, o inclús si ja han arribat d'on està l'animal, doncs això que facin una zona.
Abans d'acabar, perquè s'acaba el temps. I si es pot fer visites al CRAM?
Sí, al CRAM es pot visitar.
Hi ha gent que vol, sí. Es pot estar interessada, sí. Conèixer-vos més en profunditat.
Sí, també, o sigui, es pot visitar dilluns a diumenge, o sigui, sobretot entre setmanes són escolars, i al cap de setmana visites particulars, i a més de visites convencionals al centre de recuperació hi ha activitats diferents, no? Com un simulacre rescat, que poden veure els més menuts, com fa el CRAM, bueno, com una simulació perquè vegin com actuem, i també els adreçaria doncs, a la pàgina www.cram.org per mirar com poder visitar-nos.
Doncs jo crec que ha quedat tot claríssim, l'Elsa. Ens ha fet una classe magistral.
Sempre s'han deixat coses, però amb molt de sentit, de veritat.
Una coseta, abans d'acabar. De tota la costa catalana, quin és el punt que té més negatiu i el més positiu, per posar algun lloc.
Sí. Jo el que sí que podria dir, per exemple, hauria de tenir les estadístiques en mà, però, per exemple, l'aparició de cetacis és més freqüent cap a la zona nord i l'aparició de tortugues més freqüent cap a la zona sur. Però més que res perquè a la zona sur tenim ports importants d'arrossegament i hi ha molta interacció amb pesca, per tant, moltes de les tortugues apareixen més a la zona sud.
I al Cap de Creus se fan avistaments de cetacis.
Hi ha, és un lloc de pas. Sí, de fet, és una de les zones aquestes que estan com a àrea d'interès a la Red Natura, està al Canó de Creus.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies
a vosaltres. Moltes gràcies.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Tot seguit us deixem amb el segon bloc musical d'en Manel Casas.
Estàvem amb lo millor de la música brasileira, perquè escoltant a la Maria Creusa, el Toiquinho i el Moraes, interpretant tots tres aquestes sambas, ens fan captar tota la capacitat rítmica d'aquesta música absolutament actual. Tan sols fer-vos una observació. Ara, que tan aviat surt algú que destaqui per la seva novetat, immediatament surten els imitadors amb més bona, regular o mala interpretació. Amb aquest trio no hi ha qui s'hi atreveixi. Per això, com us he dit, són únics i irrepetibles. S'ha fet quelcom als Estats Units, però sempre lligat amb aquest trio. Recordeu ara que interpretaran Miña Enamorada i el conegut Canto dos Anya. A la propera, si Déu vol.
Estou contente, todo mundo de repente ficou lindo de morrer. Eu hoje estou me rindo, nem eu mesma sei de quê, porque eu recebi uma cartinha assim. Você quer ser minha namorada? Ai, que linda namorada você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente essa coisinha, essa coisa toda minha que ninguém mas pode ter. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho, essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de você, sem ninguém saber.
Mais do que minha namorada, você quer ser minha amada mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada. sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo, meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que ser só dos meus olhos, e os seus braços o meu ninho, no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois.
Són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert Jaume Grau, ecologista. La societat del benestar ha imposat les vacances. Les ofertes són variades i les possibilitats econòmiques també. Què ens aconsellaries o quin criteri recomanaries a tenir en compte?
Primer, no cal anar gaire lluny per gaudir. Catalunya té quasi 1.000 municipis que segur que ningú ha recorregut del tot. I si no, a Espanya, França, Portugal, hi ha infinites opcions més. Segon, també podem dedicar part del nostre temps lliure a ajudar a algun projecte que valgui la pena. Existeixen camps de treball a l'estiu en què posem un granet de sorra per ajudar algú o alguna bona acció, un bon projecte. En tercer lloc, si volem viatjar, també pot ser molt interessant, molt maco fer-ho amb bici, a cavall, a peu o amb vaixell. Hi ha molts itineraris i rutes per fer que segur que es converteixen en una experiència inoblidable. I quart, i això sempre, allà on anem, intentem fer la despesa d'hotels, de viatges, de restaurants i serveis en petites empreses, per tal que els diners quedin més repartits i no es concentrin en les poques mans dels grans empresaris turístics. I si podem recolzar projectes d'empreses socials i ecològiques, encara millor.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració d'Ecologistes en Acció de Catalunya. Més informació a coordinació@ecologistesenacció.cat o a www.ecologistesenacció.cat.
Si estàs segur que sempre el cuidaràs i l'estimaràs com un membre més de la família, adopta el que ha estat abandonat.
Sabies que els cargols poden aixecar fins a 10 vegades el seu propi pes i que dins la seva boca i llengua disposen de 4 fileres de dents o pues anomenades ràdules capaces d'arrossegar ossos i menjar plantes riques en calç molt necessàries per poder desenvolupar i mantenir la seva closca? La closca, en forma d'espiral, protegeix els cargols del fred, del calor, del vent, de l'excés de llum, dels cops i les agressions d'alguns dels seus depredadors naturals. També és l'amagatall on es recullen per hibernar o estiuejar. Els cargols, com la resta d'invertebrats, manquen d'esquelet però disposen d'aparell respiratori, circulatori i digestiu. Al cap tenen dos parells de tentacles retràctils que poden moure de forma independent. Als seus extrems s'hi troben ubicats uns petits ulls. Els sistemes tàctil, nerviós i olfactiu constitueixen els seus sentits més desenvolupats. Aquests petits animals pertanyen a l'ordre dels gasteròpodes, que significa peu en el ventre, que és l'òrgan musculós que disposen per raptar per les superfícies, segregant una mucositat que els hi dona adherència i actua com a protector i desinfectant. Els cargols tenen molts depredadors naturals, però la seva amenaça més greu esdevé dels humans, que a més d'utilitzar-los com a aliment, a vegades de forma cruel contamina i enverina el seu medi natural. D'aquest humil i ancestral animal, convé tenir en compte que entre els seus beneficis dins del medi natural hi figuren el que, amb els seus curts desplaçaments i els petits túnels que practiquen, ajuden a ventilar les arrels de les plantes i a fertilitzar el terra. Donat que la seva vida es desenvolupa en funció de les condicions climatològiques, com poden ser l'escalfor, la pluja o el fred, els cargols són éssers molt sensibles i han fet palès ser uns bons predictors dels canvis de temps. Com a tota obra de la naturalesa, observar els cargols amb simpatia i respecte pot resultar una experiència enriquidora i interessant.
Històries viscudes. Amics i amigues de Ràdio Estel, en aquesta nova temporada, des de la veu dels animals i la natura, volem obrir una nova secció amb la vostra participació. De ben segur, molts de vosaltres haureu viscut experiències i anècdotes amb els vostres amics, els animals. Us volem emplaçar a que ens les expliqueu, donar-los-hi veu i així poder compartir aquestes vivències que, de ben segur, han estat enriquidores en la vostra vida. Escriviu i expliqueu una mica la vostra història a l'adreça postal ADA, carrer Bailèn, 164 baixos, 08037, Barcelona. ADA, carrer Bailèn, 164 baixos. O al correu electrònic ada@adaong.org. Recordeu, ADA amb dues Ds. Ens posarem en contacte amb vosaltres. Els vostres millors amics i vosaltres sereu els protagonistes.
Música.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Amb el Sabies què finalitzem programa. Ens retrobem el proper divendres a les 8 del vespre a la Veu dels Animals i de la Natura, a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Siendo por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.